Benvinguts, benvingudes una setmana més al Cada Dia és 8M. Bon dia, Noemí, com
bon
estem?
Bon dia, Vini. Pues molt bé, molt bé. Avui acompanyada de tres dones, també tres donasses.
Tres donasses que avui aquí a l'estudi i d'altres que en tenim preparades sí. Que també ens acompanyen però sí. Que no han pogut estar aquí. Com van anar les festes?
Bueno, bé, bé. Tot el millor que poden anar. Gastar quartos als cavallitos.
Perfecte.
Però molt bé, molt bé.
Més val als cavallitos que a la farmàcia, diuen.
Sí, sí, sí.
Molt bé, mos presentes aquestes dones, de què parlarem avui?
Pues bueno, avui tinc unes dones a la taula que dediquem el programa, s'ha de dir, a les dones abogades. Que pareix mentida que en tots els anys que fa que fem el programa mai se m'havia acudit dedicar-lo a dones abogades i, bueno, tot ha sigut per una sèrie que miro en una plataforma. Però és molt interessant perquè a Espanya la primera dona abogada que va haver va ser una senyora que es deia Carmen López Bonilla i va ser al 1922. Van passar unes coses i tal i amb ella, evidentment, durant el franquisme se la va tindre que exiliar. Però pareix mentida que a la dona, en aquest tipus de feines, se l'haiga ha tingut que lluitar tant per aconseguir els seus drets. I jo avui us vull presentar a tres abogades, a la Maite Puell, a l'Aina Paredes i a la Isabel Betoret. Bon dia, noies, i benvingudes.
Bon dia.
I amb elles parlem una miqueta sobre això, sobre el paper de la dona en este tipus d'ambient que sempre ha sigut tan masculí i masclista. Si bé. I els volia preguntar amb elles, primer de tot, per què van decidir dedicar-se a l'abogacia. Començaré per la Maite, que la tinc enfrente. Maite.
Bon dia. Bueno, la veritat, no tinc ús de raó de saber quin és el primer moment en què volia ser advocada, però va ser algo vocacional i de sempre. És a dir, així com els meus amics volien ser bomberos, futbolistes i astronautes, doncs jo volia ser abogada. Jo suposo que tirant la vista atrás i veient com sóc avui dia, no? és com una reacció a la injustícia. Uh-huh. Si la injustícia és algo que és superior a mi, és acció-reacció, i crec que d'aquí ve que des de ja de ben petita volgués ser advocada. De fet, a tot arreu me dient, mira l'abogaïlla, saps? I trobo que és un tema de caràcter i de
vocació, bueno, no? És més vocacional.
Sí.
Aina, tu?
Bueno, és graciós perquè abans de començar la carrera feien unes jornades de presentació de les carreres i tu anaves a la universitat i això, i just quan sortíem ens van parar uns periodistes del diari Tarragona i t'agafaven i et preguntaven, doncs, per què has vingut? Què vols ser? I dic, no, jo vinc a dret. I em van dir, per què? I em va sortir d'ànima i vaig dir, perquè m'agrada discutir. I m'ho van ficar més allà. I sí, suposo que sempre ha estat això, és molt vocacional. Sempre he tingut això de defensar i de pensar que tot té una altra cara.
En el cas de la Maite, l'Aina, elles són relativament joves. Només fa 18 anys, no? La Maite, que es dedica, i l'Aina, 15, però tenim a la Isabel Betoret, i la coneixem, la secretària de la nostra confraria de pescadors, que avui per fi la tinc aquí amb mi.
Pues sí.
La Isabel, tu portes molt més anys. Tu per què et vas voler dedicar a la teva època, que també va dir que ser molt difícil?
Sí.
A la
bueno, abogacia? Jo la veritat és que estic al món del dret d'una forma totalment accidental. No era el que jo pensava fer. Jo volia ser periodista. I el que passa és lo típic, no? Que arribes a casa i dius que has fet la preinscripció per a ser periodista i t'has començat a dir, oh, periodista, et moriràs de gana i no sé què. I me'n recordo perfectament que tinc un germà que és més gran que jo, pobre, que em va tindre que acompanyar a Barcelona a canviar la preinscripció.
En quin any va ser això, perdona?
Pues això, l'any 85. I vaja, llavors vaig posar, estava clar que havia de fer dret, perquè vaig posar dret a la central, dret a l'autònoma, dret a Lleida, que en aquella època no es feia ni a Tarragona tampoc, i bueno, i vaig entrar a fer dret. I val a dir que vaig estar 2 anys dient, jo m'ho deixo això, que això és un rotllo patatero.
Però això, els que eren vocacionals també ho pensaven, els primers anys de carrera, i aparents ho han pensat tots.
Però bueno, la veritat és que a partir de tercer de carrera i quart de carrera, doncs bueno, ja vaig començar a trobar-li a l'Agustinho, llavors en aquella època eren 5 anys, la llicenciatura, i bueno, ja em va començar a agradar, i el que em va agradar molt després ja va ser quan vaig començar a treballar.
I en el teu cas, l'any 85 has dit, va ser difícil? O sigui, el nivell d'anar a matricular-te en dret, perquè suposo que tot devien ser homes també, o sigui, com se va veure allà on tu vas anar a matricular que una dona volgués fer dret? Perquè bueno, el 85 encara estàvem allí molt tocat del franquisme.
Sí, però però no et penses, eh? Nosaltres vam ser una generació que érem moltes dones que estudiàvem dret en aquella època. Nosaltres érem, les classes eren infernals, havia moltíssima gent, ens assentàvem en terra perquè no hi havia lloc i tal, a la UB, jo vaig estudiar a la UB, i... però hi havia moltes dones, eh? I de la meva promoció són moltes xiques. Jo penso que allí va ser el boom ja de que les dones van començar a tirar endavant a estudiar dret. Sí,
perquè abans potser... no s'atrevien, creieu, pel fet de una dona rodejada d'homes que també t'enfrontaves també en un, als exàmens en masculí més, no sé.
El que sí que és cert és que després quan exercicies a la meva època sí que et trobes en casos en què efectivament hi ha clients que diuen i tu m'has de defensar en este judici? Dic que què vols, que em fique traje i corbata o com estem aquí, saps? Però jo sí que m'he trobat a la meva generació en casos així.
Encara, i ara s'anava a preguntar, seguix, no?
Sí, això sí, la veritat és que sí. Però bueno, després ja el món ha canviat moltíssim en estos anys i ara, avui en dia, jo penso que les dones estan dominant el món jurídic.
Sí, totalment.
En tots els aspectes. I, bueno, tu mires les últimes oposicions de judicatures aquí a Catalunya i més de la meitat són tot dones.
Després escoltarem a la Isa Pallarès i a parlar amb ella i m'he dit això, que en el seu àmbit, perquè ella és llicenciada en dret, ella diu que opositen moltes més dones en fiscal, magistratura i lletrats d'administració de justícia que no pas homes.
Exacte.
I que sembla, o sigui, que és una gran notícia, no?, que aquestes dones d'ara, tan joves, s'atreveixen a fer este pas, que potser, que has de fer esta carrera si és tan difícil, o igual que dones científiques, saps el que diem de, per què no, una xica pot fer dret?
Jo crec que és més difícil científica, eh? Perquè, de fet, dret, al final... també hem de diferenciar l'exercici de la carrera. Perquè clar, la carrera molts, perquè dret al final és com economia o administració.
És una això me referia a això.
És una carrera comodín, que molta gent l'agafa quan no acaba de tindre clar perquè té moltes sortides.
Exacte.
I llavors sí que a la carrera hi ha moltíssimes dones. Després a l'exercici te'n trobes unes miques menys i després de quina branca, depenent de quina branca et dediquis, encara menys.
Jo crec que realment a hores d'ara, on hi ha realment discrepància, és als puestos d'alts càrrecs de societats, perquè en realitat, en exercici, estem quasi en paritat ja. A nivell de judicatures i de més, també.
Sí, sí.
El que passa que, amb el tema d'accés a alts càrrecs, sí que encara hi ha aquella bretxa, però, claro, realment és un tema dels estereotips, no?, que en segons quins casos, pues, sí, òbviament, una dona dona molt més valor a tindre una conciliació laboral i personal, i això és el que no la permet accedir
als càrrecs.
Als càrrecs de societats, perquè en realitat, en quant a tota la resta d'accés, estem en paritat.
Depèn també dels càrrecs. Hi ha càrrecs que són, al final, tenen un cert àmbit de designació política, com el Consell General i això.
Sí.
I al final no podem negar que segueix a venir una mica de voice club. Este te conozco, este no
sé
què.
Això com a tot arreu, també.
Exacte.
Jo també es volia preguntar, ja que parlem això, per exemple, què és el més important que vau aprendre mentre estàveu estudiant?
Jo és que, breu, personalment, a mi la carrera de dret me va servir per posicionar-me. No t'ensenya a res més. La realitat te la trobes quan xafes carrer.
Quan xafes carrer.
Sí. Per tant, no et podria dir, potser com a el que me va servir a entendre era que qualsevol persona tenia dret a una defensa. Aina. Hagués fet el que hagués fet.
Aina.
Jo, per sort, bueno, sempre això, com que m'agrada discutir, i com que m'agrada defensar les causes perdudes, i per això suposo que em dedico una mica al penal, vaig tindre la sort també, una cosa que tenia molt clara, de tindre un professor que era el Quintero, que és bastant conegut també, i el vaig tindre com a professor, i el que em va quedar, el que vaig aprendre molt va ser pues, això, de que tot és relatiu, tot té molts punts de vista.
Isabel?
Jo crec que estudiar dret me va servir, jo crec que a partir d'aquell moment me naix el que és una mica de vocació pública. M'agrada l'empresa privada i tal, però vull dir, trobo que me va ensenyar això, no?, a tindre esta vocació pública, que el sistema funcione bé, que tot vagi bé, que tot sigui just, no?, una sensació així una mica com de dir, a veure si dintre de les meves petites possibilitats puc intentar arreglar una mica este món, no?, això és el que me va servir, i sobretot també per a posicionar-me a nivell social, que és el que també comentàveu vosaltres, no?, perquè vull dir, quan comences una carrera ets un crio, tens molt poca experiència Llavors, bueno, el món universitari t'ajuda, i sobretot a la gent que som de fora i marxem a estudiar fora i aquestes aventures, no? A viure a pisos d'estudiants i amics i això, no? Que és molt xulo i molt bonic, però també pues, bueno, vas molt perdut i tal. I al final, pues, bueno, a mi el dret i la universitat em va ensenyar pues, això, a saber anar sola pel món. La veritat és que jo diria això, tot i els dos primers anys que ja us dic que no m'agradava gens, però bueno.
Als anys 70 van haver quatre abogades, la Cristina Almeida, la Manuela Carmena, la Lola González i la Paca Banquillo, que vaig parlar-me abans, que van ser pioneres i que van ajudar a canviar el país durant els anys 70, una època tan negra i tan difícil per les dones, on pràcticament no podien fer res, pràcticament, bueno, sí, estudiar, però pràcticament les dones en un carrer com elles ho tenien molt difícil, i aquí, que per exemple encara ara Cristina Almeida explicava fa poc que va necessitar el permís del seu home per a presentar una denúncia per una altra persona que estava... Creieu que a hores d'ara no que arribéssim a lo mateix, però que la cosa s'ha arreglat, o el sistema judicial segueix sent tan precari com en aquella època? I és potser el que volen.
La precarietat ara ve en un altre sentit.
Yeah.
És a dir, el sistema judicial, i aquí me tiraré la piscina, està en decaiguda total, o es fa un canvi radical, o justícia no n'hi ha.
Seguixin havent los senyoros que volen tornar...
No, ara és un tema de és totalment diferent, no? El que t'estic plantejant, és a dir, ara hi ha un tema d'excés de volum de casos, de falta de personal, falta de personal vàlid, la gent està molt cremada, el tracte que rebem els professionals que anem, les advocades, no és un tracte... Sempre hi ha excepcions, òbviament, però no és un tracte correcte. Bueno... Anys atrás, doncs, hi havia un altre tipus de dificultats, i ara realment estem plantejant unes altres de complicades que, com no hi hagi un canvi, tindrem un problema.
Sí, clar, també hem de diferenciar això que deia abans, que depèn de la branca del dret a què et dediquis, i si és cert que potser al dret penal sí que hi ha una mica més de senyoros, sí. I de tracte de nena, tu què haces aquí?
Sí, sí.
Sí, o sigui, jo sí que m'he trobat, o sigui, no he necessitat un permís ni de que fos una cosa oficial, però d'algun client que quan jo he anat a assistir-ho, el familiar de fora... em deia, vale, però qui baixarà amb tu calabozos? I dic, però no vens amb cap advocat? I dic, que soc jo l'advocat? Sí. Ja, però t'acompanya algun home? I jo, però estamos hablando en serio, no?
Però això vol dir que encara sigui ja ben feina per fer, en este sentit,
sí,
no?
Sí. Home, a nivell judicial, jo la meva primera feina vaig treballar 7 anys i pico, 8 anys a justícia, de secretària judicial als jutjats d'Amposta, i val a dir que en aquella època el que era el funcionament judicial i la relació amb els professionals era molt diferent de la d'ara, però això també és perquè penso jo que ha sigut una evolució de la manera d'organitzar-se la feina. Mm-hmm. Actualment és tot molt impersonal, enteneu? És tot, vull dir, tu ara vas al jutjat i te trobes allà al taulell i no passes dintre. En aquella època nosaltres passàvem dintre, comentàvem els expedients, tenies coneixement amb els funcionaris, si tenies algun problema ho parlaves amb els advocats, era com una relació més cordial.
Més propera, potser.
Més propera.
Però Isabel, jo això també ho he viscut.
Sí,
és a dir, jo en 18 anys he viscut esta transició, este canvi que ha hagut, i no és un tema de que no es puga passar dins, perquè si et coneixen passes igual.
Sí, anava a dir, jo és un tema de... soc una macarra, però obro la porta i entro i em diuen, no, estàs... bueno, que... però ja que estic aquí...
És un tema de tracte, eh?
De tracte, sí.
És un tema
de
tracte, que no ve aquest tracte cap a homes.
Claro, és el que s'estava dient jo.
No el veig.
Trobeu? Jo això, veus, això no, sí, sí. No ho he experimentat. Sí,
i a l'exigir coses, per exemple, és diferent. Tu has d'exigir i has de procurar fins on pots apretar i fins on no. En canvi, amb ells no hi ha el mateix. No hi ha la mateixa mesura.
Perquè estan les vieixes glòries de tota la vida,
clar,
no?
Que són les que tenen. Estos que no se'n van ni a l'aigua calenta, no? Bueno, com a tot arreu, també. Per exemple, què és el que més i el que menys us agrada de la vostra professió? Isa, va.
Lo que menos, pues bueno, jo me fico nervioseta quan vaig a un judici, És una sensació una mica, saps, allò de... I la preparació prèvia, los dies, a veure, això és la gràcia de l'abogat, també, no? La gràcia de l'abogat defensor és que t'enfrontes a una cosa que no saps si guanyaràs o perdràs, poses molt de part teua, inverteixes molt de temps i molta dedicació, i a vegades un cas que tu l'enfoques, lo tens superben enfocat, i et va i dius, hòstia, això està guanyat, lo perds. I aquell que no saps per què, tu et penses, uf, això està perdut, no sé, aquell ho guanyes. Però jo penso que l'abogat responsable és aquell que realment té, no? és de mal d'estómac, quan...
Com a obra de teatre, com
sí,
els actors.
Sí, 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 mira, el meu home aquí també s'ha tocat pobre, ell té que anar 3 o 4 vegades a la baba abans d'un judici, i mira que fa anys que s'hi dedica.
No? Bueno, això no passa, els nervis s'hi queden, no? La sensació dels nervis,
no? De dir, pues bueno, és això, és perquè si ho sents realment, perquè al final és una professió que t'atrau i t'enganxa, no? Pues llavors tens aquestes coses, però el que menys és aquesta sensació de nervis, però també és la part satisfactòria quan després pues, te va bé.
Aina, breu, també.
Doncs jo crec que és al revés, que, o sigui, que a mi el que em va ser el subidón és que és com una droga, realment. L'exercici és com t'enganxa, llavors després la rutina se't fa com massa avorrida, llavors és com... Això enganxa. I el que menys... El que menys se sembla molt el que has dit tu, o sigui, la incertesa aquesta, el sentiment aquest d'injustícia, de vegades dir, però és que no, és que jo tenia raó, jo ho he fet millor, ho he explicat millor, ho he defensat, i encara així
sí.
No pots estar segura. És com jo he fet bé els deures, però el resultat
no
coincideix, i llavors és una frustració a vegades.
Maite.
Sí. Bueno, coincideixo amb elles, És a dir, és una feina, el que m'agrada és que una feina que enganxa, que cada dia és algo nou, lo pugué ajudar, sí, per a mi això és clau, i aquí l'Aina, que és penalista, me matarà, però des de que sóc mama, quan deixo algú al carrer i surto del jutjat, penso...
És que és això,
Maite,
volia preguntar això ara.
Què has fet? Sí, me sento, o sigui, ara quan porto segons quin tema, me sento malament d'aconseguir deixar la persona al carrer, però tiro van, és a dir, no, de moment no m'impedeix defensar segons lo que. Però des de que sóc mami que la coseta m'ha canviat.
Home, ha de ser, o sigui, a part de lo que tu dius, és la sensació aquesta que ho veus com a mare també, que però no t'ha de condicionar a l'hora de
defensar.
De defensar. Exacte. I prendre una decisió.
De moment no em condiciona.
Però per exemple, però... podeu triar, o si vosaltres sou abogades d'ofici, si hi ha, en lo cas extrem te vulguin triar tu com a abogada, tu et pots negar a dir que no perquè saps que el és un cabron, per exemple.
D'ofici no pots.
Ni ells et poden triar tu, tampoc.
És d'ofici, no?
D'ofici és el que toca.
Toca el que toca. El client particular sí que et pots negar, no, Emi? Però saps què passa? Que llavors vas contra la teva pròpia moralitat.
No, jo dic que és lo d'ofici, perquè en molts casos fas, però com se pot defensar una persona així?
És lo dret a la segona oportunitat. És o defensar, o negar la major, o intentar minimitzar els seus actes.
Precisament per això, hi ha molta gent que estudia dret i quan acaba la carrera se'n dona compte que no podrà exercir mai, perquè no podrà defensar segons quines coses. Jo de la meva promoció recordo moltíssimes amigues que van ficar-se totes a preparar oposicions, perquè elles no, ja d'entrada van veure que elles serien incapaces de defensar segons aquí.
No, clar, és que a part de defensar i has de tractar.
I has de tractar. Dir,
des de la banda penal, és que hi has de tractar, hi has de tindre una certa mà.
Però no digues que tu que fas penal, que el penal és total... És superengrescador, és per a mi és una de les matèries més engrescadores que hi ha, més potents, més complicades, més... A veure, el penal és per a mi és l'essència del dret.
Però, és molt divertit.
Jo he sigut més aviat civilista que penalista, però tinc que reconèixer que els meus orígens van ser penalistes, i m'ho vaig passar molt.
Però ella porta penal especial,
Ja. Clar, jo porto organitzacions criminals, jo he estat enredada. A mi m'ha perseguit la secreta, o sigui, jo he estat esquivant la secreta. Canviar els Mossos, després m'han vingut i m'han dit, què, l'altre dia ens van esquivar, i dic, per què em seguiu? Sense identificar-vos, per què em seguiu?
I això és molt de pèl, ja, escolteu, jo ara que diu això, jo volia nombrar en una de les advocades catalanes més famoses, i a més pel seu fet que ella va defensar Salvador Puig Antic, va ser la Magda Oranich.
Jo la conec.
Sagoran, que me pareix una dona admirable. Qui ha seguit la seva carrera, és una tia supercanyera a l'hora de parlar, ara és gran. No sé si encara està exercint, perquè no ho he trobat.
No, però sí que encara participa en xerrades i formacions, sobretot de dret animal.
Això sí.
Jo coincideixo molt amb temes d'ella, de dret animal i de feminisme.
Sí, això sí que ho he seguit perquè algun llibre he llegit, però m'ha llamat molt l'atenció perquè a l'època de Salvador Puig Antic, que va ser l'últim que el franquisme va assassinar, ella va ser la defensora fins a l'últim moment, i penso, joder, en aquella època on tot estava tan malament que una dona, és a dir, que és a defensar en ell, que fas fo, és que les devia passar també canutes.
La McDonald sempre ho explica, que les va passar canutes, i sempre explica també el mateix, diu, és que a més no tenia ni on anar al lavabo als jutjats, sí, perquè no hi havia lavabo de dones. Sí. Diu, clar, i havia d'avisar, diu, estava embarassada i havia de cridar, perquè clar, no em podia esperar anar al lavabo. Sí. I sempre explica aquestes,
sí, són
coses.
Són referents també, no? Elles surten, quan vosaltres estudieu, surten elles com a referents?
No.
Tenim,
no,
referents femenins? Heu, no, tingut referents femenins?
No, no.
Això és una cosa que també s'hauria de canviar.
No.
No?
Nosaltres el que més història fem és lo de la part de la...
Dret romà i...
Sí.
Molt de dret romà, però...
Filosofia.
Són dones silenciades, realment. Són dones que van marcar un ite i són dones silenciades, que no surten a l'hora d'estudiar i que trobo que serien molt de referent, també. Canviant de tema, és tot com se veu a les pel·lícules?
No
ens fiquem
drets. O la realitat supera la ficció?
Sí.
No ens fiquem drets al jutjat?
No.
Això no ens fiquem drets?
Aneu a la toga i tot això?
Toga,
la toga sí.
Sí.
Sí. La toga sí, és obligatòria, més que res per igualar.
Uh-huh.
O sigui, la toga és un tema d'igualar, de que és igual els diners que tu tinguis
al bocat. És igual que l'uniforme de l'escola, no?
Exacte.
Correcte, així tots som iguals a la sala.
El tema de l'espai, del torn, lo tenim més limitat.
De paraula, tot
sí,
de paraula.
Hi ha moltes coses que a les sèries i pel·lícules s'hi diuen que si les diguessis en un jutjat...
Que pregunten pues... i te miren i te diuen, a veure, saps?
Sí. És, però... una mica, és una mica un teatrillo, eh?
Sí, no?
És una mica un teatrillo,
sí.
Jo crec que és això. Vull dir que...
També a vegades depèn del jutge, si li, sí, va més la marxa o menys te da més, sí, cartelillo o menys pater més tu espectáculo. Però...
Sí. També he contactat amb la Sandra i amb la Isa, que ara els escoltarem. La Sandra també volia vindre, però evidentment no ha sigut possible. Els he fet les mateixes preguntes a Cavaltros.
Sí.
Bueno, amb ella també li he preguntat com se descriuria, però després això m'ho dieu. Li he preguntat per què va decidir estudiar això i què és el més important que va dependre. I ara l'escoltarem i després comentem el que ell ens ha dit.
Bon dia, soc Sandra Villanueva Margalef, lletrada especialitzada en dret penal, laboral, civil i familiar. Primer de tot, agrair el deixar-me estar en el dia d'avui amb altres i vaig a contestar les preguntes que m'heu fet. Vale, en primer lloc, us vaig explicar per què vaig voler estudiar la carrera de dret. Jo vaig decidir estudiar aquesta carrera per una qüestió molt personal, ja que bueno, vaig viure una infància bastant delicada, on els meus pares es van separar quan jo era molt petita, i durant la meva infància vaig viure situacions que amb el temps vaig entendre que eren molt injustes. També vaig veure de molt a prop com algunes empreses tractaven els treballadors amb poc respecte, aprofitant-se del desconeixement o de la por d'aquests mateixos. Tot això a mi personalment em va marcar moltíssim. Vaig créixer amb la sensació que tothom mereix una defensa digna i que els drets s'han d'entendre i s'han de protegir i que darrere de cada problema legal hi ha una persona que està passant un moment molt complicat. Per tot això vaig triar la carrera de dret, simplement per poder ajudar, per donar seguretat i per estar al costat de qui ho necessita en els moments més difícils. Perquè per mi el dret no només va de lleis, sinó que va de persones. Bé, el més important que vaig aprendre quan jo estava estudiant la carrera de dret és que la llei no ho és tot. Per què dic això? Perquè per mi un bon professional no només ha d'interpretar les normes com t'ensenyen a la mateixa carrera, sinó que ha de saber escoltar, empatitzar i explicar les coses de manera clara, ja que quan t'arriba un client al despatx, arriba amb molta por, amb molts dubtes i amb molta incertesa, i tu has d'estar per ajudar-lo. Així, la importància de la responsabilitat també, ja que les decisions que prenem com a advocats poden canviar la vida d'una persona. I per això s'ha de fer tot amb bastant rigorositat, honestitat i humanitat. En resum, estudiar dret em va ensenyar que darrere de cada persona o de cada cas hi ha una història i que cal tractar-la amb respecte, professionalitat i sensibilitat. Jo em descobria com una persona molt propera, clara i molt compromesa amb la meva feina. M'agrada molt escoltar, entendre bé el que li passa a cada persona i explicar les coses de manera molt senzilla perquè tothom ho pugui entendre. Soc una professional que vol que el client se senti molt acompanyat en tot moment i per això tinc una cosa molt present, que és que no deixo mai ningú de banda. Què vol dir això? Que sempre intento donar una resposta el màxim ràpid possible. M'agrada respondre, estar-hi i fer que cada persona se senti que el seu cas és molt important i també em considero constant i responsable. Quan es pot arribar a un acord, l'intento. Si no es pot arribar a cap acord i cal ser ferma, també ho soc. En resum, treballo amb serietat i humanitat, perquè per mi el dret no només va de lleis, sinó que de tractar les persones com es mereixen, amb respecte i amb proximitat.
No res, la Sandra més o menys la que ha dit Valdros també. No?
Sí, exacte, és que al sí. final, bueno, jo crec que descriu els abogats en general.
Sí.
No?
Sí.
T'he dit, ve un client, t'explica un problema i crec que és de la, forma part de la naturalesa de tots els abogats, l'empatitzar, potser de vegades inclús massa. No?
És el problema que t'emportes les coses a casa.
A casa. Exacte. Exacte. Te fa seu el problema, perquè clar. Si no, és la millor manera de defensar-lo i d'ajudar-lo, saps? Mm. I, bueno, i llavors, pues, bueno, clar, òbviament, descarreguen amb tu.
Clar, o sigui, tu estàs en els pitjors moments de la vida de les persones.
Sí.
Vale. Sí.
En els pitjors. Un desnonament, una persona que entra en presó, una persona...
La mort d'un familiar.
Sí, exactament. Sí. La mort d'un familiar...
Negligències mèdiques, clar, que...
Un divorci, amb fills...
Clar, vivim dels conflictes, això està sí. superclar. És una feina dura per aquest motiu.
Sí. Vivim de les misèries. Sí, sí.
Nosaltres també... Sí, sí, sí. Hem parlat amb la Isa Pallares. La Isa no és advocada, me va dir que ella és lletrada...
De l'administració.
Lletrada d'administració i justícia. I l'han volgut escoltar perquè sí que, com m'ha dit, ella es dedica més a lo que és violència de gènere, però m'ha semblat superinteressant també és que pogués aportar i també l'escoltem a la Isa.
Doncs jo vaig decidir estudiar dret, una mica pressionada per mons pares, tot s'ha de dir, perquè jo volia ser actriu. I els meus pares, doncs, amb bon criteri, van dir, mira, primer estudiar una carrera amb moltes sortides professionals i després ja mirarem lo del tema de ser actriu. I bueno, els he de donar les gràcies perquè no m'ha anat malament. Tampoc sabrem si m'hagués dedicat al món de la interpretació, si m'hagués anat bé. Bueno, cas que vaig estudiar dret per... Però un tema de curiositat, perquè sempre m'ha agradat molt aprendre, saber moltes coses, i jo pensava en aquell moment, ostres, si sé totes les lleis, o sigui, tindré un coneixement de la societat, ningú em podrà estafar, o sigui, pensava que això, que em donaria un coneixement per fer qualsevol cosa a la vida. Què és el més important que he après? A la carrera i sobretot a l'àmbit ja professional laboral, te diria que no tot és blanc o negre, o sigui, el món del dret és molt important, no?, escoltar les dues versions, a vegades pues, llegeixes un atestat i dius, ups, seguríssim que estàs culpable. I després, quan escoltes, no?, els arguments de la defensa o la versió del que se suposa que és la víctima, dius, uf, no, que equivocada estava, o sigui... I que és molt important, o sigui, en dret, el més important són els fets, no les opinions, paraules, no, els fets, tot el que es pot provar. Com em descriuria professionalment? A veure, no és fàcil la pregunta. Jo et diria que sóc resolutiva, o sigui, crec que el món del dret s'han de prendre decisions, te pots equivocar, però no es pot dubtar, s'han de prendre decisions. Fundamentades, això sempre. A part, bueno, en pràctica també, perquè jo sempre dic els problemes, solucions, una mica impacient, tot ho vull per allà i, bueno, i bastant col·laborativa en el sentit d'intentar sempre facilitar la feina amb tothom que em relaciono, ja sigui els meus funcionaris, ja sigui fiscals, advocats, bueno, tothom, i sobretot el ciutadà, que al final és el més important.
Pues bueno, la Isa, bé, amb lo de l'actriu, jo trobo que també hauria servit la Isa com a actriu, però és molt interessant perquè... Vosaltres teníeu pensat fer alguna cosa o teníeu clar que volíeu fer dret? Com ell, jo vull ser actriu. Vosaltres teníeu clar?
Jo volia ser mosso.
Ah, bé.
Jo volia...
Bueno, estàs més o menys ahí.
Això sí que em ve de família. Clar, sí. Lo de mosso sí que em venia de família.
Aina. Sí,
Aina.
Sí. No, jo volia fer dret. Si no, fos en comptes de mosso, hagués sent narco. Per això...
Isa, va.
Jo volia ser periodista.
Bueno, sí que tu ho has dit.
Sí.
Amb ella se'ls he preguntat com us descriuríeu, si pot ser breu. Maite, va.
Jo t'ho faré molt breu. Jo crec que les dos han definit el perfil d'advocades, sí, que empatitzen, que fan dels problemes dels altres els seus, resolutius, porta que jo t'ho arreglo, però la nostra vida la deixem sempre de banda, eh que sí? Això és així.
Bueno, això és com el que fem moltes mares també treballadores, això una mica és, a vegades.
Jo crec que totes les abogades estem tallades pel mateix patró, això ho parlem sí. L'Aina i jo 50, veus l'Isabel sí, també?
Depèn de del nivell de tara que tens, doncs cap una banda, cap a l'altra.
Sí, sí, eh? Sí, 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 sí. Sí o no, Isabel?
Pues sí,
és veritat. Sí, sí.
No.
I Aina, va, tu, com et descriuries?
Jo crec que sóc molt organitzada dintre d'un caos. Descontrolat, totalment. Totalment descontrolat. I que sóc algú molt, molt clar, molt empàtic i que intento veure sempre el costat bo del pitjor. I per això em dedico al que em dedico.
Isa. Jo trobo que sóc una persona totalment transparent, però jo trobo que per a exercir hi ha moments en què t'ha de sortir el caràcter, també, eh?
Sí.
Vull dir que no és el mateix treballar a la part pública que treballar a la part privada. I, a més, els clients això ho volen, eh? No, suposo que més d'una vegada us haurà passat. Lo típic, no, és que jo vull un abogat guerrillero. I fas, bueno, per més guerrillero que sigui l'abogat,
sí.
Si el cas està perdut, no? Però sí que és veritat que hi ha moments en què t'has de quadrar i t'has d'imposar, i més sent dones com som.
Exacte.
I més sent dones com som.
Jo sempre dic que hi ha dues persones, amb la toga posada i sense.
És el que t'anava a preguntar ara i acabem. És difícil deixar, després d'un dia dur o d'un cas dur, és difícil deixar-ho i tornar a casa amb la teua família? O sigui, deixar vol dir que desconnectar de tal manera que no t'afecti a tu com psicològicament o emocionalment, per exemple.
Sí, però, és a dir, bueno, a mi personalment no m'impedís realment un dia a dia. Sí que han hagut casos que et podria contar amb els dits de les dues mans, de dir, he entrat en bloqueig, no puc. Sí, hi ha casos que
afecta.
Te toquen molt, perquè penses, és que si fos ma mare, sí. És que si fos,
ma germana.
Saps? Exacte, però... Bueno,
el tema per ara és que és impossible, perquè a part és que, clar, jo treballo 24-7.
Exacte.
A mi em desperten a les 6 del matí que hi ha una redada. Llavors, és impossible desconnectar del tot. Jo em vaig a dormir, potser estic pensant...
No para el cervell. O sigui, clar, normalment el cervell de la dona no para, imagina't.
Clar,
tant,
o sigui,
ron,
no,
ron.
No, no, és impossible totalment.
Isa.
Sí, és difícil. Jo ho he viscut dues vegades a la meva vida. Quan vaig tindre els meus fills, tinc bessonada, i en dos mesets no els vaig tindre que deixar en mons pares. Perquè me'n vaig tindre que anar a treballar. En aquella època treballava ja a un despatx professional d'advocats i vaig tindre que plegar, només vaig poder estar dos mesets en ells. Eren, bueno, ja us podeu imaginar. Però bueno, la veritat és que el suport dels pares és el que me va permetre tirar endavant, que si no, no ho hagués pogut fer. I després, quan vaig vindre a treballar aquí a la cofreria, també vaig passar una fase de la meva vida que, clar, me vaig deixar els meus fills, que en aquella època tenien 11 o 12 anys, i pues, val a dir que sí que m'ho vaig passar malament, eh? Perquè saps què passa? Que tu te'n vas de casa, estàs tot el dia fora de casa, i la família se queda, i ells fan la seva vida, juntament amb el seu pare, comenten les coses, no vas a les reunions del col·le, va l'altre pare, i clar, hi ha un moment en què tu te sents una mica com a exclosa, no?, d'aquell nucli familiar, no?, i és molt dur. El que passa que les dones, és el que us deia abans, hi ha un moment en què no saps d'entrar les forces i fas ho he triat jo, és la meva voluntat, la meva feina està per damunt de tot i jo vull tirar endavant. Jo sempre he pensat que una dona pot en tot.
És difícil el que diem de la conciliació, que no es demana als homes i sí, en altres. Tu et sents molt més malament a l'hora de deixar, com dius tu, els crios, i que el parell està sentit no t'hi té problema perquè no li diran tens pensat tindre fills? O tens fills? O com ho faràs? O podràs treballar quan jo necessiti? O sigui, este problema sempre serà nostre si no ho canviem radical. O sigui, i esta falta de conciliació sempre és el que s'ha de lluitar, la falta de conciliació que hi ha a qualsevol treball.
Però de vegades és autoexigència, eh?
També.
Sí.
Vull dir, de vegades també és això. Jo sempre vaig dir, vull dir que al ser mare hi haurien uns anys que reduiria l'horari laboral, punto. Quan la Peque ja serà prou autònoma, tornarem a fer el 24-7 de tota la vida.
En el meu cas, com que faig 24-7, per sort o per desgràcia, jo sempre he tingut clar que no volia ser mare. Però també és una decisió que si no hagués pres, potser la professió m'ho hagués portat, perquè això amb trucades a les 6 de la matinada
claro.
O arribant a les 2 o les 3,
claro.
I amb segons quina gent t'ajuntes, o m'hauria dedicat a una altra branca del penal.
Claro. Ja. Yeah. Doncs pues, bueno, no res, jo voldria donar les gràcies a la Maite, a l'Aina, a la Isa, a la Sandra i a la Isa. Gràcies, ha sigut superinteressant escoltar-se i viure este món. Gràcies per vindre, molta sort i molta salut per a seguir endavant. Gràcies,
gràcies,
gràcies. Gràcies a tu. Hey! Hey!
preparades i esmolades per lluitar.